A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 41 minuts és dimecres i habitualment ja ho saben que els dimecres a aquesta hora parlem dels blogs sitgetans. N'afegim un a la llista, un d'aquests que hem vist els darrers dies, clar, van apareguent, el blog del món sardanista a Sitges, Sardana Sitges.
Plural. Plural.
Us-ho...
Clar, és que...
No, plural. Plural, diu.
Sardanes.
No, plural. Us ho dic així, tal com sonaria. Sardana Sitges... perquè és en plural, però amb una S sola. Per això ho dic, amb una S sola. Sardanes Sitges, amb una S sola, .blogspot.com. Sardanes Sitges, .blogspot.com, tota l'actualitat sardanista Sitges. Dilluns 17 de maig, Cap d'Any a Tossa, sardana de l'any 2009, Sitges Festa d'Argeny, assoleix la 8a posició en la final del certamen. És la darrera notícia publicada en aquest blog, l'endemà d'aquest cap de setmana sardanista que va viure Sitges. Mentre Sitges vivia el cap de setmana sardanista més intens de l'any, a molts quilòmetres de distància, es decidia la sardana guanyadora del certamen de la sardana de l'any 2009. Entre les 10 sardanes finalistes, i tal com ja vaig informar, diu qui escriu, i constava Sitges Festa d'Argent del músic-compositor Carles Santiago. Aquesta sardana fou estrenada el 17 de maig de l'any passat en el transcurs de la Plec Sitgetà a motiu de la seva 25a edició. Com us dèiem, segons diu aquest blog sardanista, sardanesitges.blogspot.com, no ha estat la sardana guanyadora, ha estat Cap d'Any a Tossa, però ha estat dins de les 10 sardanes finalistes. Hem començat per aquest blog, però en Joan, com sempre, ha fet repàs de tot el que ha anat trobant en els blogs sitgetans també aquests darrers dies.
I de fet en certifico un altre de nou, perquè ens han avisat, s'acosta Corpus, i el Corpus de Sitges doncs també té un blog. La comissió de Corpus ha creat un blog seguint l'estil iniciat en el seu dia per la comissió de Festa Major, on es pretén pujar, segons llegim, tot tipus d'informació.
Després els direm una cosa de la comissió de Festa Major, però ara de vol d'això, encara no té blog, però de vol d'això després, que hi ha un renou a la xarxa social sobre una hipotètica decisió. Però parlant de la comissió de Corpus,
tant actual com històrica, per poder posicionar el Corpus de Sitges a la xarxa on no hi ha cap tipus de presència. El blog es diu Corpus de Sitges, aquí és fàcil, corpusdesitges.blogspot.com. Ara mateix, si entren, el que trobaran és el programa de Corpus. Per tant, doncs, qui vulgui conèixer el programa de Corpus ja podrà tenir aquest avançament. Entenem que en la mesura que es vagin sortint més informacions relacionades amb aquesta festa, doncs s'hi aniran penjant. Ho tornem a repetir, corpusdesitges.blogspot.com.
També s'hi poden subscriure, o sigui que si volen estar atents a les darreres informacions sobre el Corpus, doncs ho poden trobar perfectament, corpusdesitges.blogspot.com.
Aquí no certifiquem les novetats, que n'hi ha moltíssimes al voltant de les xarxes socials, del Facebook, però bé, la victòria del Barça va ser profusament il·lustrada pels participants en aquestes xarxes. És una altra de les qüestions que els volíem acostar, però... I encara fora del que seria estrictament blogs, vàrem trobar fa unes setmanes una col·lecció d'imatges dintre del Flickr, que és una pàgina excel·lent on es poden penjar tot tipus de fotografies. Normalment són fotografies de qualitat. Flickr és una mica complicat perquè es llegeix Flickr, però només hi ha una I com a vocal, és flickr.com. Flickr.com. Uns treballs que, si entren a aquesta pàgina, porten per títol Instants d'Institut, i són un conjunt d'imatges fetes fa per un professor, el que passa és que no tenim aquí el nom, en els que es pretenia recollir fragments de la vida diària del centre des de l'any 1993-94. Aquest conjunt d'imatges, instants d'institut, en el seu dia van mereixer una exposició de fotografies al Pere Stanfli, a la seu del grup d'estudis sitgetans.
Perquè la seva majoria són en blanc i negre, em sembla,
sí,
també.
Totes són en blanc i negre. Són algunes fotografies excel·lents, normalment de cares, també de moments, dintre de l'institut i també d'excursions. Són un total de 130 fotos, 130 imatges que també han estat exposats a les biblioteques La Farga de l'Hospitalet i Ramon Fernández Jurado de Castelldefels, i algunes d'elles continuen avui en dia exposades a la sala d'actes de l'institut. De fet, doncs ens van cridar l'atenció perquè el dia de la visita del president Montilla doncs, mm-hmm. les vam també veure. Hi ha alumnes que avui ja són pares i mares, que han acabat una carrera o treballen, altres que, segons llegim d'aquest text que ha escrit doncs l'autor, no van aprofitar el temps que van estar a l'institut, que li farem, però segur que van estudiar altres coses i van trobar treballs que els hi satisfan. També hi ha persones que ja han mort, com el senyor Antonio, el del bar, companys que s'han jubilat, i bé, gent que està por estos institutos de Dios, diu el text, diu: jo tampoc estoy en el Benaprés, però creo que d'alguna manera todos seguimos formando parte de este edificio del carrer de la Fita sense número. A més, l'autor també demana que si algú coneix a les persones que apareixen aquestes imatges, doncs que ho indiqui, doncs perquè així puguin totes comptar amb un petit text identificatiu d'aquestes 130 fotos, algunes d'elles excel·lents, de primera, moltes d'elles primers planos de primera persona, doncs que sota el títol Instants d'Institut s'han penjat recentment al Flickr.
O sigui que només cal anar a Flickr i posar Instants d'Institut.
Correcte.
I ens sortirà aquesta col·lecció de fotografies, de 130
exacte.
Fotografies. Si no hi han anat mai al Flickr, us ho recomanem, posin Sitges, posin Festa Major Sitges, els sortiran fotografies molt bones de fotògrafs molt sovint anònims, perquè és també un món de pseudònims, i no tothom signa amb el nom i amb el cognom, però hi ha gent que fa grans fotos, i si posen Aquàtic Paradís, us sortirà també una col·lecció de fotografies d'una ruïna, però en fi, que n'hi ha un munt, un disbarat de fotos d'Aquàtic Paradís, que sembla que atrau l'atenció de molts fotògrafs.
I de l'autòdrom, em sembla que també
i de l'autòdrom també, o sigui que si vostès es passegen per Flickr trobaran moltes coses. Fins i tot n'hi ha una, però ja no sabem ni com s'anomena, perquè no la posa pel nom, la va fer un estranger. Hi ha una fotografia d'en Genís Montaner a la Torreta, amb una gavina a la qual li dona menjar, que és excepcional, però no ho sé dir com trobar-la, perquè ni posa Genís, ni posa Montaner, ni posa Sitges, ni posa res. És un senyor estranger, en principi, que va fer la fotografia de lluny d'en Genís al costat d'una gavina, i és una de les fotografies més maques que hem pogut veure mai d'en Genís. I està aquí dins a Flickr, o sigui que si s'hi volen capbussar i passejar, en Joan Peró recomana aquest Instants d'Institut, que recull 130 fotografies en blanc i negre que en el seu dia va fer un professor del Benaprés a l'alumnat, i per tant segurament molts dels alumnes també s'hi podran sentir reflectits.
Ja que parlem de fotografies, dos dels posts que ha penjat la Beli Artigues a Criticart aquests darrers 15 dies, un doncs relacionat directament amb una fotografia. Diu: dissabte al migdia, un home vestit amb ulleres, amb vestit i ulleres fosques, va passar una bona estona divisant des de dalt del baluar les obres que aquests dies s'estan realitzant al passeig de la Ribera de Sitges. Amb aire de domini, diu la Beli, tranquil i emposat, que semblava voler dir: tot això és meu, una miqueta de sorneguria al darrere, aquest home sense barret em va cridar l'atenció. Potser era un ojeador del club Bilderberg, o potser no. La resposta està al final del post. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, ens ensenya alguns aspectes primer de les obres, també d'altres aspectes, anava a dir mobiliaris, o de mobiliari en runes, o d'obres mal fetes, que hi ha per diversos llocs de Sitges, i al final del post, no ho desvetllarem, hi ha un primer plano,
això mateix,
de l'home de les ulleres fosques, que és, i a més, el sense barret, doncs és una pista.
Diríem que bastant definitòria.
Però no ho direm.
Però no ho direm.
No ho direm.
Vostè se'n va al blog de la Beli, al criticar.blogspot.com, i allà trobaran la fotografia de lluny i de prop d'aquesta persona sola, que
mira... No, la foto és molt maca.
La foto està molt bé perquè, a part, mira des del mur, vull dir, des de dalt de tot, del baluart, i evidentment es veu tot el mur del baluart amb la persona. A part, es mira com miren les autoritats des del balcó, amb els braços allò costat i costat, ben aposentats. Per tant, la fotografia té un interès general que ens sembla que es pot entretenir. I una altra qüestió, no menys interessant també, si és que això és així, que es veu que sí.
Diu, nova ruta de les errades ortogràfiques a Sitges. Fa referència a l'Abeli també en aquest altre bloc, a les reflexions que feia l'Ignasi Maria Montaner en aquesta taula sobre les errades ortogràfiques que hi ha en algunes plaques dels carrers, i acaba doncs referint-se a un altre bloc que es diu Le Basque Bondissant, aventures i desventures d'una basca en tierres catalanes. Hem entrat en aquest bloc i efectivament és una noia basca, doncs, que té un dietari personal a través d'aquest bloc. Doncs bé, durant una recent visita d'aquesta noia a Sitges, li va sobtar, diu la Beli, agradablement trobar un tros de barana de la platja de la Conxa de Sant Sebastià en terres sitgetanes. Però quan va llegir la placa que acompanya aquesta relíquia, es va topar amb dos greus errors ortogràfics, evidentment en la versió en euskera. La versió en català podem certificar que és correcta, però la versió en euskera sembla ser que, per una banda, cinema està mal escrit, i per altra banda, la placa diu sí, Sant Sebastià i Sitges, dues viles de cinema enamorades de la mar i de la cultura. Doncs bé, l'enamorades està en singular. Uh-huh. És a dir, posa...
Això en la traducció
basca. En la traducció en euskera, clar. Aquí posa Donostieta, Sitges, Cinazco... Clar,
no, nosaltres no d'allò, eh?
Jo em quedo exactament igual.
Es veu que Cine aquí està escrit amb C, quan s'ha d'escriure amb Z.
Amb Z, i que aleshores la paraula enamorada, que no et sé dir quina és, sembla ser que està en singular,
quan i no en plural.
En plural, uh-huh. Perquè parla de Sitges i de Sant Sebastià, que són dos
d'acord.
Dos noms.
Per tant, en euskera, la traducció literal, tal com està en aquesta placa, és, que em sembla que consta també en el
bloc, Sant Sebastià i Sitges, dos ciudades de cine amb Z, per entendre'ns, sí, que hi ha la rada ortogràfica, enamorada del mar i de la cultura.
D'acord. Això, almenys així ho descriu una ciutadana basca, uh-huh, que viu a terres catalanes. A nosaltres ens estranyava perquè ho diuen que es va inaugurar aquesta placa, però potser per la pluja, hi havia un ciutadà basc, que si no recordo malament es deia Gorka, i l'alcalde el va assenyalar dient, diu, esto es correcto, i va dir sí, però és que no sabem si va mirar la placa o va escoltar senzillament les paraules tal i com.
Esto es correcto vol dir que sí, que potser que Sitges i Sant Sebastià sí. Estan enamorades.
Per això, vull dir que d'entrada això, però hem d'entendre que aquesta senyora, si ho esmenta d'aquesta forma, és que evidentment és el que correspon, no? O sigui que si algú s'acosta a la placa, doncs pot fer aquestes esmenes corresponents.
L'euskera té aquestes coses.
El català ja les té, doncs imaginin-se vostès l'euskera.
De fet hem entrat al bloc d'aquesta senyora i clar, ella diu que un greu problema que tenen allà ja és parlar i escriure correctament l'euskera. Si ja és complicat parlar i escriure correctament el català, que és una llengua romànica, doncs, sí. I aleshores, doncs, van pel món i es troben amb aquests problemes.
Això ho trobaran en el blog de la Bèlia Artigas, criticar.blogspot.com. Ens guardem també la qüestió del Pavelló Pinto, perquè quan vingui Armand Paco i quan vingui Lluís Mercè en la nostra roda de portaveus, diguem-ne que intentarem allò, una postura definitiva sobre aquest mausoleu del cementiri de Sitges, que no ho sé, va portar tant en renou en el ple municipal.
Destacarem encara tres cosetes més, dues molt puntuals. El blog del Florenci Saleses, que és florencisalesespla.blogspot.com, ens explica un blog penjat aquesta mateixa setmana. Ens ha semblat molt interessant, hi ha diversos posts, però el d'aquesta setmana sobre els autocroms dels germans Lumière. Bé, fa una explicació sobre imatges en color de l'any 1907, perquè els germans Lumière no només van inventar el cinema, sinó que van pensar fórmules per fer fotografies en color. Quan en aquella època, per fer les fotografies en color, el que es feia era pintar-les. Mm-hmm. I aleshores van buscar un sistema que molt enginyós, però bastant laboriós, que era treure tres plaques de la mateixa imatge amb tres filtres diferents i ajuntar posteriorment les imatges. Això obligava al model a estar quiet molta estona, perquè si per una sola imatge ja s'havia d'estar quiet, havia d'estar quiet tres vegades. Les imatges són molt boniques i ens les ensenya en Florència en el seu blog.
I el sistema es deia Autocrom.
Autocrom. No va triomfar, entenem, per la laboriositat del procés, però les imatges, que repetim, es veuen...
Es veu amb un color bé.
Sí, es veu amb color bo, i per altra banda, doncs, per una banda són escenes més o menys bucòliques, també escenes d'uns soldats en un campament. Bé, és, com a mínim és curiós, clar, és època de la Guerra de Crimea, això. Oi? més coses. El blog de Deep Indie Caribbean feia temps que estava una miqueta aturat. Ara ens ensenya, qui vulgui fer-s'ho a casa, la primera part de la guia per muntar-se un HTPC, un Home Theater PC, és a dir,
un sistema de cinema a casa, però a través de l'ordinador.
A través de l'ordinador. Són temes tècnics, però també ens ha semblat curiós el maquinari que fa falta, com tu has de muntar. Clar, evidentment has de tenir un menjador d'unes determinades proporcions. Si tens més petit també t'ho pots fer, però clar, probablement no.
Però fer-ho a través de l'ordinador de casa.
O de l'ordinador, o comprar-te un ordinador, o posar-te un petit ordinador
i aleshores al costat
del televisor, amb un maquinari determinat que et serveixi, o fins i tot posar-te un projector. És a dir, diverses fórmules per fer-te un home...
Un home cinema d'aquests.
Sí. Bueno, és com theater. És com theater PC.
D'acord.
El sistema, per això es diu HTPC. I acabarem amb el blog Retalls de Sitges d'en Francesc Parra, que amb dos posts publicats aquesta setmana, o la setmana passada, em sembla que eren, ens parla d'uns articles del 19 de juny de 1910 d'un tal, diu en Francesc Relós, un pseudònim que no ha pogut identificar, signa un article que es fragmenta en dues parts, donant tota una sèrie de detalls interessantíssims sobre el desaparegut Hospital de Sant Joan, comprat per Mr. Charles Deering i convertit en part emblemàtica del conjunt del Maricel. Comença aquest article: ha desaparegut l'antic hospital. Està escrit en llengua prefabriana, gairebé, perquè antic posa CH, antic. I església de Sant, i la I és grega, no és llatina. I església de Sant Joan Baptista, el prop vinent divendres, festivitat de Sant Joan, ja no tindrà lloc enguany la festa patronal de nostra església de Sant Joan, la més antiga de la vila, de la que tant records d'infantesa n'aguardem quan n'havíem concorregut a les poètiques funcions del mes de maig, que en temps inolvidable per a Joan s'hi celebraven a càrrec de les reverendes mares de la Immaculada Concepció, prenent-hi part les alumnes del col·legi. Quin edifici adossat de l'hospital amb fatxada en el baluard de Santa Catalina, costejar generosament el bon patrici don Agustí Milà i Ballester. La església de Sant Joan sembla que existia abans de 1326, segons se desprèn de l'última voluntat de don Bernat de Fonollà, senyor de Sitges, disposant en aquesta data son enterrament en dita església. Això és el principi d'aquest article, que a més divideix en dues parts a Francesc Parra en el seu blog Retalls de Sitges.
I l'altre article de Francesc Parra?
No, és el
mateix.
És el mateix article.
D'acord.
Que continua amb dos posts diferents. Està publicat a l'Eco de Sitges el 19 de juny de 1910, just abans de la festivitat de Sant Joan, de l'any que es va traslladar l'hospital, doncs, a l'edifici nou.
I mirin actual. També en el blog d'en Francesc Parra, que em sembla que n'hi ha un sobre el Pont Domènec, molt interessant també, sobre la història del Pont
Domènec. En vam fer referència fa 15 dies, d'acord, si no recordo malament. És a retallsdesitges.blogspot.com.
Amb el blog d'en Francesc Parra tanquem el nostre espai de blogs d'avui dimecres. Joan, gràcies. En 5 minuts tornem i farem referència, bé, a aquest acord, a aquest conveni, entre el Consorci del Patrimoni i la Parròquia de Sitges. Aquelles persones que vulguin veure 135 peces del Museu Maricel en un entorn singular, com és el cor de la parròquia, ho podran fer a partir del 9 de juny, perquè hi haurà visites programades en un entorn nou que ha propiciat aquestes obres del Museu Maricel. Ahir ho varen presentar tant el director del Consorci del Patrimoni, Antoni Sella, com mossèn Josep Pauses. En un moment en parlem.
Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.